Dones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Ràdio Estel.
Tot musicat.
Deia l'historiador Tomàs Fuller que la música no és altra cosa que sons salvatges civilitzats. Què tal, com esteu? Benvinguts a Tot Musicat, una setmana més aquí amb vosaltres, compartint la música en català durant la propera hora. Avui hi ha moltíssimes coses, tenim molta feina. Pau, què tal, com estàs? Benvingut.
Molt bé, com sempre, amb moltes ganes, amb intenció de poder explicar al màxim. Avui un programa molt complet, amb molta gent, molts noms, moltes coses. De seguida anirem entrant en matèria.
Doncs sí, avui moltíssimes coses a fer. D'entrada, d'aquí a uns minuts arribarà l'entrevista que hem mantingut últimament amb la Beth i Gerard Quintana. Parlarem dels seus projectes. I després també arribarà la crítica i anàlisi musical, Roger. Avui a qui analitzem?
Avui analitzem potser el pioner d'aquest anomenat pop adolescent, no? Que és Teràpia de Xoc.
Bé, doncs estarem ansiosos del que ens explicaràs després en aquesta crítica. Avui també arriba la primera secció de l'enrenou de la temporada en un format una mica diferent. Ja us vam avisar quan vam començar aquesta temporada que l'enrenou aquest any vindrà una mica diferent. De seguida descobrirem què s'amaga darrere aquesta temporada de l'enrenou, que de moment quin primer grup tindrà, Roger?
Un grup que està en acaballes de Barcelona i Nova York. Es diuen AM.
Bé, doncs després sabem qui són. També repassem tota l'actualitat de la música en català i al final arriba de llista amb el rànquing. Per fi arriba el rànquing de les 5 millors cançons de la setmana. Hi haurà alguna sorpresa, Pau?
No ho sé, ho haurem de veure al final del programa. És la primera llista, estem tots, jo crec, una mica expectants. No sé si a casa també la gent estarà igual, per veure quina és aquesta primera cançó. Han anat arribant novetats, han anat arribant nous discos. Per tant, a veure quines són les cançons que arriben als primers llocs de la llista.
I tant que sí, doncs us recomanem que us quedeu aquí a la sintonia de Ràdio Estel, aquí al Tot Musicat, escoltant el programa, i al final doncs sabreu quina és la millor cançó de la setmana. Nosaltres comencem, tenim molta cosa a fer, i de moment, escolteu això.
Tota la música en català, al Tot Musicat.
Doncs bé, estem escoltant ara i aquí el single de presentació del nou disc de la Beth, el segon que fa en català, Família. Doncs nosaltres aquesta setmana hem parlat amb ella, hem volgut conèixer una mica de prop en què consisteix aquest nou treball que ha tret, on, òbviament, les seves experiències personals, la seva recent maternitat, es veuen del tot reflectides. Així que molta atenció al que ens explica la Beth. Avui ens presentes un disc molt especial, el teu segon en català, molt dedicat a la teva nova filla i ha estat centrat bàsicament en ella i en aquesta nova etapa que ha encetat la teva vida, no podríem dir?
Sí, la veritat és que el disc, home, no absolutament totes les cançons, però sí que hi ha una part de les cançons que van no només de la nena, sinó doncs, del fet de ser mare, de tenir una filla, d'haver format una família. I, bueno, potser si l'hagués titulat d'una altra manera, la gent també no es pensaria que és tan enfocat cap aquí, no? Però com que, a més, el disc es diu Família, doncs sembla que va tot en aquesta direcció. I, bueno, hi ha alguna cançó que no, però sí que bàsicament la temàtica és aquesta.
També expliques que no només has titulat Família per això, com deia, sinó també perquè comptes amb els mateixos productors que el primer disc, i això també, jo crec, com una mena d'equip, amb confiança, no?
Sí, realment ells són com una mica en el sentit professional la meva família, perquè vam fer molta pinya, molt equip amb el primer disc en català, amb el Segueix-me el fil, I realment sí que és veritat que, bueno, que me'ls aprecio molt, me'ls estimo molt, estar a l'estudi és com estar a casa, i de fet fèiem conya, que evidentment al final no ho he fet, però quan estàvem buscant noms, que durant la gravació jo ja els deia, va, digueu-me propostes i això, va sortir família, em van dir, ja està, que es digui la meva família, i a la portada sortim els tres, saps, allò, el Riquis, el Santo i el Florent. Evidentment feien conya, però sí que d'alguna manera, doncs això, musicalment són la meva família.
De les 12 cançons que integra el disc, 5 les has fet tu, també has comptat amb la resta per fer col·laboracions molt especials. No sé com les has triat, aquesta gent que t'ha ajudat. Han sigut ells que t'han vingut a buscar o al revés?
No, he estat jo que els he anat a buscar. En concret, només, bueno, el Marc Ros de Sidoní, com que també Sidoní grava molt els estudis Blind Records, on he gravat el disc, i es coneixen molt amb els productors, doncs van ser els productors qui, per exemple, en aquest cas, tant amb ell com amb el Pere Jou, els van com contactar ells i els hi van encarregar ells, però ja dient que era per mi, no? Però sí que això, tota la resta de casos, doncs he estat jo que els he contactat i els hi he demanat que fessin alguna cançó. Menteixo, a l'Ismael, també, el Linarejos, que és el noi que va fer Terra Trencada per l'altre disc, doncs aquesta vegada també em va... Quan jo ja estava allò just, que dius, mira, és que les coses han de passar perquè sí, perquè estava acabant de tancar el repertori, però em faltava alguna cançó, i em va dir, he fet un tema en català que si t'encaixa, te l'envio. I me'l va enviar, sense que jo li hagués demanat, i vaig dir, pues venga, sí, compro. I mira...
Ja, perquè la majoria de temes, doncs, els han fet ells, o sigui, tu no els has enfocat, no?, tampoc en els temes que havien de tractar les cancions, s'han sigut lliures, no?
Sí, ha sigut totalment lliures, el que passa és que sí que només hi ha hagut un cas, en el cas del Carles San José, que sí que ell em va dir, però digue'm una mica el disc, per on aniran els trets, com el vols enfocar, i el dir-li que el tema anava una mica, doncs, per la maternitat, per la infantesa i pel tema aquest de familiar, doncs ell llavors va, al dir-li, va recuperar una idea que ja tenia d'un tema que anava dels pares.
De les 5 cançons que has fet tu, com ha funcionat? O sigui, com funciona el teu procés d'elaboració de les cançons? Vas a l'estudi i primer penses la música i després hi poses la lletra, al revés, com les prepares?
Les preparo, o sigui, a l'estudi ja les tenia més o menys acabades, en l'estudi de gravació. Jo quan les faig a casa normalment és primer la música i després la lletra, normalment. Hi ha algun cas que et ve tota l'hora i que és perfecte i és ideal, però normalment és això, primer doncs et ve una idea, o a vegades també no és tant que et vingui la inspiració, almenys en el meu cas, sinó que t'has d'obligar una mica, no? A més ara que tenia la nena també petita, doncs aprofitar que està dormint o aprofitar una estona que tens lliure i posar-te davant del piano o amb la guitarra a escriure idees i ja està.
Ja, perquè si parlem de les teves influències per fer aquest disc, bàsicament són la filla, no?
Sí, sí, bueno, no, i no només la nena, sinó tot el fet de ser mare, d'estar vivint en una casa, amb la haver format la teva pròpia família, tot aquest canvi que des del moment que et quedes embarassada, doncs et vas preparant per aquest gran canvi, i sí que va una mica les que he escrit jo, excepte una que es diu Escrema, que va sobre els incendis de l'Empordà. La resta sí que són bastant d'aquesta sensació, o per exemple el single Ara i aquí no era tant de la nena sinó de la meva parella, però sí que sempre englobant aquest ja conjunt familiar.
Has trigat 3 anys a presentar un nou disc, però durant aquests 3 anys no has estat sense fer res, també has fet una obra de teatre, has fet 50 concerts, així que déu-n'hi-do, no? L'últim disc, què t'has centrat? L'últim any, sobretot?
Sí, l'últim any, sobretot. El primer, clar, el Segueix-me el fil, me'n recordo que també va sortir i fins al cap d'uns mesos no vaig començar a fer... Vaig fer algun concert, però el de presentació, per exemple, vaig trigar com mig any a fer-lo, i després la gira així més extensa va trigar. Que per això també tinc ara l'esperança de que, doncs, els bolos aniran sortint mica en mica. I després, doncs, vaig estar fent també lo del Teatre Nacional, he fet lo de la col·lecció de Little Lia, i el disc, bàsicament, sí, a partir de l'últim any ja va ser quan em vaig començar, el setembre passat, vaig començar ja a intentar tancar el repertori, perquè ja sabia que el gener entraria a gravar.
I la gira de concerts de cara a aquest nou disc, te la planteges d'aquí a uns mesos o ja pretens començar de seguir?
No? Doncs la veritat és que si encara no tenim amb concerts, però si comencessin a sortir ja, doncs el de presentació sí que segurament, falta trobar la data, però segurament serà abans de final d'any o a principis de l'any que ve, i en quan comencin a sortir, doncs començarem. La veritat és que no, no, no ho aplaçaré, vaja, vull dir que tinc ganes de començar a tocar en directe, sí.
En algun d'aquests concerts te planteges que també hi hagi la presència d'algunes d'aquestes col·laboracions al disc o no?
Pues no ho havia pensat fins l'altre dia, que també m'ho van dir en una entrevista, i sí, potser sí, la veritat és que sí, seria xulo. O sigui, sí, el que passa que tothom, a vegades és complicat quadrar agendes i tothom allò té la seva vida i tal, i s'ha de preparar bé, no?, sempre les col·laboracions, però si pot ser i amb ells els hi ve de gust, que segur que sí, doncs sí.
Dius que aquest disc és el més personal, el més madur dels que has fet fins ara. Explica'ns una mica per què ho veus així.
Home, el més personal jo crec que perquè també bueno, de fet, a l'altre disc les cançons que havia escrit jo també eren personals, també parlaven de coses que m'havien passat a mi, però potser no ho sé, potser aquesta cara tan això, tan maternal i tan familiar mai l'havia mostrat, perquè encara no era mare, no? I diguéssim que això sembla que encara és més íntim i més... això, més personal, mai millor dit. I madur, doncs suposo que, bueno, suposo que els anys doncs van passant i tu et vas asserenant i et vas tornant potser més, no sé, més tranquil o més responsable, i sí que penso que és un pas endavant respecte a l'anterior.
Per la gent que ens estigui escoltant, com abans has dit, el single és ara i aquí, amb un videoclip molt especial, un videoclip fet per la Liona, en què el que es pot comprovar és que t'ho vas passar molt bé, no?, fent el videoclip.
Vam riure moltíssim, sí. El guai és que això, que no es nota, però també és veritat que vam suar molt, perquè era l'1 i 2 d'agost, els dies més calorosos de tot l'estiu, amb un hivernacle, que això de l'efecte invernadero ja hem sabut el que és. I a més, doncs clar, anàvem això amb la roba, però ballant tota l'estona amb els focus. Realment va ser un rodatge molt dur en el sentit que feia molta calor, però era l'únic però era això.
Flors d'agost, fulles noves i cançons. La ciutat és un tresor per mi tot sol. Molts de guiris i pendons, amb unes turques de collons, i cerveses del Pakistà, ta, 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 ta.
Doncs estem escoltant Barcelona en colors, una de les cançons, podríem dir, més conegudes a l'etapa en solitari de Gerard Quintana, després de Sopa de Cabra, com de ben segur sabeu, es va submergir doncs, en diversos projectes, en diversos discos en solitari, i aquesta és una de les cançons doncs, que potser més defineix aquesta etapa en solitari de Gerard Quintana, que ara vol fer un canvi en la seva trajectòria. Vol tornar als orígens.
Exacte, vol tornar al rock. Jo crec que en aquesta etapa estem tots expectants a veure què acaba sent aquesta tornada al rock. Jo he de dir que m'agrada molt més en Gerard Quintana rocker que en Gerard Quintana d'aquests últims discos, tot i que aquesta cançó Barcelona en colors trobo que és una molt bona cançó, i l'últim disc de Terrat a Terrat crec que va fer un canvi molt i molt interessant, però vaja, jo em quedo amb el Gerard Quintana rocker de sempre.
La veritat és que aquest últim disc, de Terrat en Terrat, era fantàstic. Es descobria un Quintana absolutament diferent, i potser una cosa que tindrem amb el Quintana sempre és que sempre ens sorprendrà, no? Ara resulta que després de fer això, que té rumba, que té diferents estils molt diferents a el que sempre havíem fet, ara va al rock un altre cop.
Sí. De fet, segurament, si després de discos com Senyals de Fum o com aquells primers discos que van fer en solitari ens haguessin dit que Gerard Quintana tornaria al rock, potser no ens hauríem acabat de creure, perquè eren discos absolutament diferents de tot el que havia fet fins ara. Llavors, aquesta habilitat que deies per reinventar-se i per tornar, i per crec que és molt digna d'interessar-s'hi i d'estar atents.
Doncs estarem a l'expectativa d'aquest retorn a l'origen, al rock, amb aquest nou disc també que vindrà possiblement a principis de l'any vinent. Nosaltres anem escoltant aquesta entrevista que hem mantingut amb ell, que ens explica coses interessants, i també fem alguna menció a Sopa de Cabra, que alguna sorpreseta ens diu endavant. Doncs bueno, valorem una mica aquesta gira que estàs fent aquest estiu. Són 4 concerts, avui fas l'últim. De moment, els 3 que ja has fet, com han anat?
La valoració és molt positiva. La intenció era, abans d'entrar a gravar, fer un rodatge amb la banda, amb els músics que formen part del projecte, i al mateix temps doncs, posar a prova algunes de les cançons noves que estem fent. I bé, Igualada, Esterri d'Àneu, Ribes de Freser i ara aquí a Pons. entrarem a l'estudi molt motivats, engreixats. Estem treballant junts els músics des del mes de gener-febrer i amb la composició amb el Xavi Maraster, amb qui comparteixo també pis a Barcelona, portem treballant un any i mig. Vull dir que segurament és el projecte amb el que estic dedicant més temps. Hem anat enregistrant els concerts, estem treballant molt al local, també enregistrant assajos, acabant de composar algunes noves cançons, 3 o 4, i ja amb aquestes, després d'aquest mes de setembre tindrem el repertori suficient per triar les 12, com a molt 13 cançons que formaran part del disc.
I aquestes cançons, tires que fas un gir més cap al rock, tornes una mica en aquest estil, que potser és el que amb més còmode et sents, no?
Bé, al final, un, per dir-ho d'alguna forma, els orígens són els orígens, i jo faig música perquè vaig entrar per la via del rock. El que teníem era actitud fa gairebé 30 anys, teníem, com t'ho diria jo, la capacitat tècnica suficient per fer un estil com era el rock i d'allà aprendre i formar-nos. Aleshores he estat uns anys en solitari, viatjant fora de mi mateix, fent coses que no havia fet mai, i ja fa un parell d'anys que vaig decidir, i bé, ja ho tenia clar després d'una etapa d'exploració, que vaig decidir de tornar als orígens. I estic treballant molt a gust, estic, diguéssim, d'alguna forma aplicant tota l'experiència d'aquests anys i d'alguna forma fent també un balanç, no?, fent aquest treball. Estic entusiasmat, els músics també, això, amb ganes d'entrar a l'estudi. Ho farem el mes de novembre i a començament d'anys de treure aquest nou disc.
Uh-huh. I la tendència a partir d'ara serà anar cap aquí un altre cop al rock o no t'ho planteges, ja es veurà, no?
Jo, la veritat és que fa segurament més de 10 anys que no treballava així amb equip com estic treballant d'aquesta forma. Tinc la sensació que això és l'inici d'una nova etapa, i per tant, sí, ja et dic, hem fet durant aquests 2 anys aproximadament de casa unes 60 o 80 cançons entre una cosa i una altra. Aleshores anem definint i evidentment no és un capítol que s'obre i es tanca, sinó que tot aquest devessall de música que hem compartit va més enllà d'aquest període de temps o d'un disc o d'un any. Sí, vull dir que és el començament d'alguna cosa.
Uh-huh. I aquestes cançons que triaràs, o aquestes 60 que has fet, intentes parlar una mica dels temps que estem vivint, fer reivindicació de les crisis, de tots els sentits que estem vivint, o de què parlen en general?
Això és inevitable. És inevitable d'alguna forma fer-se ressò o expressar el resultat de tot el que ens està afectant, no? Sí, és molt present, tot i que també hi ha molta vitalitat, diguéssim, més enllà també algunes cançons que van més enllà del moment present, no? Que volen ser vàlides i vigents per qualsevol moment, sempre que aquella emoció connecti amb l'emoció de la gent o de les persones, no? Però sí, i és molt present. La veritat és que és molt protagonista al moment.
Aquestes cançons també algunes has dit que les estàs presentant en aquests 4 concerts que has fet aquest estiu, però també ho has barrejat una mica amb cançons de Sopa de Cabra, no? Has intentat fer una mica un repàs d'aquests 27 anys, no?, la trajectòria.
Sí, d'alguna forma ha sigut com agafar des que vaig començar fins ara i agafar les cançons que ens eren més adients, més còmodes, que eren més coherents amb el que estem fent. I bé, segurament mentre hem anat fent aquests concerts i hem anat passant aquest estiu, hem anat treballant i hem anat a llocs en els que estem arribant ara. Però el que és això és l'expressió del que és una banda de rock amb una formació molt tipus, molt representativa: baix, bateria, 2 guitarres, teclat i veu, no? Aleshores, és això que comentàvem ara, sí.
Molt bé. aquests concerts es triat fent en punts no tan cèntrics, podríem dir, punts una mica més...
No, la idea era rodar la banda, però fora dels grans centres urbans, no? On sempre sembla que té més repercussió mediàtica el que fas, no? També. I anar també a aprofitar per venir a llocs que feia temps que no venia, no? També potser perquè dins d'un altre estil o d'una altra manera de fer era més incompatible amb aquest tipus de concerts i de escenaris i de públic i d'horaris, no? Però sí, tots aquests llocs on hem anat queden lluny de la gran ciutat, no? Aquesta era la intenció, també.
Aquests concerts que has fet en aquesta etapa en solitari, creus que pots fer coses que abans en grup, en sobrecabra, no podies fer? Coses diferents?
Sempre fas coses diferents i tot també depèn molt de la gent amb la que treballes, no? Sí que durant uns anys m'he emborratxat de llibertat, he fet allò que no m'haguessin deixat fer mai amb la banda i ara, doncs, segurament hi ha moltes d'aquestes cançons que estem preparant que també podria fer-les amb sopa perfectament. Com et deia, la formació és molt semblant, és la mateixa. I l'esperit també. Segurament el movem en un espai diferent o més ampli en algun aspecte. Amb sopa teníem un caràcter cada cop més definit, trobo. I aquí hi ha coses molt obertes, vull dir que ja ho veureu, si us quedeu aquesta nit. Provarem almenys 8 d'aquests temes nous.
Deies que ara això és l'inici d'una nova etapa i potser l'etapa de Sopa de Cabra ja queda més o menys finiticada?
Una pregunta obligada.
Bueno, amb el Sopa ens vam reunir per celebrar els 25 anys amb el públic. Ens va desbordar absolutament la resposta. Això també ha afectat a la vida de les diferents persones, vull dir que cadascú està d'alguna forma païnt tots aquells canvis i sí que va quedar la porta oberta, però no hi havia una urgència, no? Ni estem treballant ara mateix el Cuco, el baixista, i el Pec, la guitarra, estan a l'estudi treballant en un projecte nou que presentaran, suposo, d'aquí uns mesos. Aleshores, el que sí que vam dir i el que sí que ens va quedar clar és que Sopa de Cabra anava una mica més enllà dels nostres de la nostra intimitat, de les nostres individualitats, no? És una cosa, bueno, vam veure que és de la gent i és de molta gent i que per respondre això algun dia, que no ens vam tancar això, o que sí que creiem és que havíem de fer noves cançons, havíem d'arriscar i fer un salt, no? En aquest sentit, i mirar d'estar a l'alçada del record que té la gent, igual que ho vam intentar amb els concerts del 2011, no? Aleshores, aquest és el repte, però no sé si això serà el 2016, quan fem 30 anys, o quan serà, vés a saber.
Això es diu l'Empordà. Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana, d'una sola cosa pots estar segur. Quan més vell, més tocat de l'ala, sempre deia que la matinada es mataria.
Doncs és Sopa de Cabra, com podeu sentir en aquesta cançó de l'Empordà, que en directe en un concert on tothom cantava, com és habitual en tots els concerts de Sopa de Cabra.
Exacte, també és el concert de comiat, està gravat també aquesta cançó, que era encara més emotiu, en el concert de Resmatar.
Molta nostàlgia d'aquells moments, que ara també a l'entrevista parlàvem de Sopa de Cabra, i que bé, a tots els membres del grup els hi fa gràcia, doncs, retornar una mica al grup, a veure si algun dia és possible.
I molt interessant les últimes declaracions que ens deia Gerard Quintana, que ens parlava d'aquest plantejament, ja es veurà, ell no volia parlar, no volia donar res per segur, però vaja, si més no, interessant.
El temps decidirà a veure què passa, a veure si Sopa de Cabra torna o no. Nosaltres estarem, com sempre, a l'expectativa aquí al Tot Musicat.
Tot Musicat.
Esta nit és tot fosc, estic sol i no hi ha ningú. És de nit, un record dins del cor. Ella hi és a dins, els seus ulls són brillants i un somriure extravagant.
Doncs bé, canvi contundent de Gerard Quintana, passem a Teràpia de Xoc, que és són els protagonistes d'aquest grup de la crítica i anàlisi musical d'avui, Roger. Estàs a punt?
Sí.
Amb ganes de parlar de Teràpia de Xoc?
Bueno, sempre és emocionant criticar, no?
És emocionant criticar.
Sí, sí.
Doncs bé, som tot orelles, endavant. Bueno. Què diem de Teràpia d'això? Perquè és un grup que va dirigit, podríem dir, a un públic, lògicament, juvenil, no?
Sí, de fet, Teràpia d'això, si algo es pot dir d'ells és que són els pioners de tot aquest moviment, ho estàvem comentant abans, aquest moviment pop adolescent que ha nascut aquí. Ha obert mercat, un mercat que a la resta de països es defensa i porta molts anys existint, no?
És una manera, doncs, també que des de ben petits comencin a escoltar música en català, que a vegades hi ha alguns que se'n van a fora, doncs no, des d'aquí a casa tenim referents musicals, no?
Sí, de fet, que no hi hagin més adolescents estrangers, per no dir noms, tots ens venen uns quants al cap. Quan tenim adolescents aquí ja a casa, ja els podem escoltar ells. No fa falta escoltar-los amb idiomes que potser no acabem d'entendre.
Bé, el fet és que ja porten alguns anys damunt dels escenaris. El 2008 van treure el primer disc, no?
Sí, de fet, Teràpia de Xoc, que va començar amb Escapa't amb mi, que és del 2008, va ser quan realment van començar forts. Van començar amb aquest primer disc, després d'un EP que també va tindre molt èxit, i va tocar sostre quan la sèrie Polseres Vermelles va utilitzar la seva cançó, aquesta que estem sentint, com a cançó de banda sonora de la sèrie, no?
Per què creus que Polseres Vermelles va apostar per aquesta cançó? Què té aquesta cançó?
Bueno, parle d'amor, no? És el tema típic i tòpic i amanit i comentat i ho fa d'una forma molt simple, molt bàsica, que sempre entra, no?
Jo crec que al Pau li agrada bastant aquesta cançó, no, Pau?
Bueno, diguem-ne que no està entre les meves preferències, però jo considero que és molt i molt important que hi hagi grups com Teràpia de Xoc.
Molt bé. Roger, continua.
Aquest primer disc tenia l'essència dels grups que comencen, dels grups novells, d'aquesta... unes melodies potser no molt elaborades, unes tècniques molt accidentades, una sonoritat molt bàsica, però amb unes ganes i una il·lusió de voler fer més coses i de voler evolucionar i de voler tirar endavant, que això es palpava en tot el que feien, en els concerts, amb les cançons, amb el disc sencer, es veia que ells volien fer alguna cosa.
Tu creus que quan van començar es van plantejar fer música per entretindre's o bé perquè realment els agradava i els volien dedicar a això de ser músics?
Vull pensar que es van trobar unes guitarres, van començar a tocar, van pensar que no tocaven del tot malament i van decidir que potser això els hi aniria bé, potser no com a algo laboral, sinó com a algo més com a hobby.
I bé, també parlem una mica del públic en els concerts, perquè una cosa s'ha de dir, no? Que potser són més noies que nois, no?, en els concerts.
Sí, bueno, és pel tema d'això, no?, de l'amor, el desamor, l'amistat, aquests temes tan amanyits en la música que Teràpia de Xoc sempre ha portat a sobre, que ja està bé, perquè si no n'hi haguessin d'aquests temes potser farien falta, però provoca això, que les noies siguin les més... enamorades del grup, però això provoca que, per exemple, aquell mateix any, el 2008, va guanyar el Premi Indie Rock al millor grup novell per votació popular. Uh-huh. I això era molt important.
Hem de dir que també no només són les noies, sinó que també els pares, perquè els pares van acompanyar els nens i els pares se queden al darrere també escoltant tots els concerts.
I tant, de fet és molt interessant en un concert de trap i d'això, que de molts altres grups del mateix estil, i veure les nenes, les noies a primera fila, xisclant i emocionant-se amb el grup.
I els pares
i tota la munió de pares darrere, que a un, sempre n'hi ha algun que també se li escapa,
sí,
alguna
sí.
cançó que jo crec que els han tingut moltes hores de cotxe posant el disc les filles i que sempre algun pare se li escapa alguna cançó.
I tant que sí. Són grups, podríem dir, ja familiars, no? A grans i a petits els interessa.
Doncs sí, la veritat és que sí. I de fet, quan el 2011 van treure el seu Tota la nit, el seu segon disc, jo me'l vaig escoltar una mica en plan, va, vinga, donem-lis una oportunitat, obrim la ment. Jo tinc debilitat pels grups en què la crítica els matxaca molt, perquè m'agrada pensar que tots els grups tenen algo. És més fàcil criticar que fer música. I vaig veure algo. No et sabria dir si era més bo que l'anterior, però vaig veure que com a mínim, el Ferran Massegú, el cantant, ja no sonava tan forçat ni tan limitat com en el primer disc, com a que tenia la veu una mica més educada. Igual que ell, la banda, no?
Van evolucionar i van fer una mica d'aprenentatge també musical, no?
Sí, vaig notar això. La melodia continuava sent molt bàsica, les lletres també molt neutres i que... aportaven poc dins del panorama musical català.
Uh-huh. I després, doncs, més endavant, han tret recentment el tercer disc. L'evolució aquesta s'ha mantingut o bé doncs, s'han estancat una mica? Com ho veus?
A veure...
Com ho diem, això?
Jo crec que evolucionar no han evolucionat. Com a mínim no han evolucionat cap endavant. I ja han perdut la frescor del grup novell, no? Tot allò de que, bueno, és un grup que comença, és un grup... Ara ja l'han perdut absolutament. Ja porten tres discos i això es nota.
Escoltarem Que mai no pari, que pertany a aquest tercer disc, que com deies, doncs, potser no evolucionen tant, Roger?
Doncs no, d'aquesta evolució que jo vaig notar en el segon, aquesta petita evolució que vaig notar en el segon, aquí trobo que ja, això que comentàvem ja ha perdut la frescura de ser un grup novell i les melodies sonen encara més accidentades, més neutres, més bàsiques que abans. A més, la veu del cantant, del Ferran, sona un altre cop poc cuidada, poc elaborada, tot i que la producció del disc ho ha intentat dissimular durant tot el treball.
I per què creus que ha passat aquesta involució?
La veritat és que pot ser per dos motius. Potser eren molt joves quan els va vindre el boom i aleshores no van saber portar-ho, no? El boom de fans, el boom de... A més de que potser fan massa cas, potser la crítica i les fans i els fans els pressionen massa per a que facin algo diferent, algo potser amb més qualitat de lo que han fet fins ara. I aleshores ells potser s'han deixat tocar massa i han intentat trencar pel dret i fer lo que els hi ha donat la gana. Fent lo que els hi ha donat la gana,
Hi ha aquest risc.
Hi ha aquest risc que potser no sigui un dels teus millors treballs.
Doncs bé, aquest són teràpia d'això, que avui analitzant-los aquí al Top Musicat. Has de pensar una nota, ja. Hem de posar la nota.
Una nota...
d'aquesta tercera crítica.
Em sap molt greu, perquè crec que és un grup que més endavant ens donarà molt de què parlar i que segur que hi haurà un moment que ens deixarà bocabadats a més d'un, però ara per ara, i sobretot per aquest últim disc, jo el suspenc justet amb un 4.
Bé, és la nota avui de Roger suspesa. Tu, Pau, jo, la pujaries, la baixaries?
Jo segurament coincideixo força amb ell. Jo només tinc dues coses a dir. Primera, que quan en Roger comença la crònica dient que sempre és interessant criticar, jo crec que ens podem agafar i ens podem preparar.
Estem espantant aquí.
I segon, només volia dir que jo penso que sí que porten alguna cosa a Teràpia de Xoc en el panorama musical català. Jo crec que és molt important que hi hagi grups com Teràpia de Xoc, com tots els grups que han vingut a darrere, perquè encara que és cert que musicalment potser no porten un gran d'allò, però sí que abarquen un sector del públic que sense Teràpia de Xoc segurament hauria quedat orf. A vegades hem comentat el pas aquest des de que escoltes el Club Super 3 fins que escoltes Manel, que potser no hi havia res entremig, Teràpia de Xoc hi han posat alguna cosa. I a darrere seu han vingut molts altres grups. Llavors jo crec que és interessant i potser jo, musicalment segurament no els aprovaria, però potser això faria que potser a mi menor pugés un punt, pugés una miqueta.
Cal dir que la meva feina és criticar-los musicalment i tot ho parlava més o menys musicalment.
Sí, sí. Bé, doncs deixem de descansar una mica del criticar. La setmana vinent més, a veure quin grup ens portes la setmana vinent i a veure si l'aprovem la setmana que ve. Nosaltres ara el que fem és anar a l'enrenou, que ja tenim ganes, és la primera secció de la temporada, i nosaltres el que fem primer és escoltar una cançó del grup que avui ens acompanya a l'enrenou. Això es diu El desert de la memòria.
La música que neix a l'enrenou.
Viurem a París, un final feliç. Viurem de valents en l'ambient de l'eufòria. Benvinguts al desert de la memòria. Benvinguts a l'univers de la història. Són aquells moments, són els de veritat, on la història ens ha ensenyat...
Doncs bé, com us dèiem, El desert de la memòria és una de les cançons del grup que avui ens acompanyen a l'enrenou, AM. I, de fet, aquesta cançó que escoltem, ens van dir a l'entrevista que és la seva cançó que potser més els defineix actualment, Roger?
Sí, la veritat és que aquest grup és un grup molt interessant, és un grup que musicalment, bueno, el podem escoltar, té molt a dir, no? Tenen molta sonoritat i tenen molta musicalitat. No els hi ficaré una nota en aquests.
No, aquí no puntuem.
però realment va ser fantàstic poder conversar amb ell, amb un noi. Són dos, és un duet. És l'Alejandro i en Miquel. Vam poder parlar amb en Miquel, que està aquí a Barcelona, i realment és fantàstic poder parlar amb algú que sap tant de música i que s'estime tant a la música.
Hem de dir que vam entrevistar només el Miquel perquè el seu company del grup, l'Alejandro, viu a Nova York, una mica lluny, eh? Ja.
Sí, de fet, després ja ho comentarem, però tenen un procés creatiu una mica estrany.
A distància, després ho parlem. Com podeu veure, la secció d'enrenou aquest any ve una mica modificada. En comptes d'escoltar l'entrevista sencera, el que anem fent és escoltar alguns taquets de l'entrevista i anar-los comentant, que així queda una mica més dinàmica. El que fem primer és escoltar una mica com ens expliquen els inicis del grup d'AM, que ja veureu que ja d'entrada són sorprenents.
Els inicis d'AM van ser bàsicament a l'escola quan érem, bueno, estàvem estudiant i un dia pues, bueno, vam dir, mira, pues, escolta'm, que jo toco la guitarra i l'altre pues, també, no? Jo toco la guitarra, tal, hosti, pues, podríem fer alguna cosa junts i tal, i bé, un bon dia pues, vam començar a fer versions de músiques que ens agradaven, de versions de Bob Dylan i bàsicament de folk, i llavors va ser realment en aquest moment quan ens vam donar compte que, bueno, que funcionàvem, no? que compenetràvem musicalment, i llavors vam dir, ostres, doncs, per què no fem alguna cançó pròpia i per què no provem de tirar endavant un projecte com a duet, no?
Doncs bé, així ens explicava en Miquel doncs aquests inicis del grup, de com va sorgir la idea de fer aquesta formació, Roja.
Doncs sí, quants i quants grups de l'Enrenou, de fet ja no només de l'Enrenou, sinó quants grups en general, no han començat a l'institut, saps? A tocar amb el seu col·lega. Realment és no sé, potser s'hauria d'apostar més per la música als instituts, però això és un altre tema, perquè si ja sense, com en altres països, que sí que s'aposta en una educació musical des de petits, si aquí ja els grups comencen als instituts, de l'altra manera no vull ni pensar-ho. I grups que sonen també com aquest.
Uh-huh. I tant que sí. Nosaltres també vam preguntar-li sobre la llengua, perquè canten en català, però també cal dir que alguna cançó abans, sobretot, la feien en anglès i barregen una mica els dos idiomes.
De fet, barregen els dos idiomes en aquest últim...
treball.
En aquest últim EP, aquest últim disc que van treure, que barregen, fan un 50-50 per això de Nova York-Barcelona.
Deixa que t'ho expliqui, sí, no, millor? Sí. Endavant.
Jo crec que 50-50, tots dos ens estan còmodes i bueno, com hem reflectat en el nostre últim treball, doncs hem tractat els dos idiomes per igual i sense marcar grans diferències. Això per molta gent és un fet no molt normal, o un fet potser fins i tot criticable, això de posar cançons en català i en anglès en un mateix àlbum. Però nosaltres el que volíem donar a entendre és això, que no és un problema de llengua, no? Realment, si tu vols fer una cançó per explicar una idea, doncs la pots fer en l'idioma que vulguis i de fet, les lletres que són en català doncs tenen un... són potser de música més d'influència americana, del folk americà, i les lletres que hem fet en anglès potser tenen una... recorden una mica més artistes contemporanis d'aquí, de Catalunya, no? Com podrien ser, jo què sé, Manel, els Amics de les Arts, Mishima, etc. No? O sigui, hem barrejat una mica conceptes amb la llengua i hem fet una mica aquest joc, no?
Era una parella de dos joves enamorats, decideixen no tornar a dormir mai separats. Es van instal·lar de cop en un petit racó del barri antic de Barcelona. No s'ho van pensar per gaire estona. Traslladem les caixes en el cotxe del teu pare.
Bé, pugem fins a l'àtic, que és com es titula aquesta cançó, per parlar també una mica del nom del grup, AM. Ja ho hem explicat una mica, que estan treballant a la distància, una està a Barcelona, l'altra a Nova York, i han volgut jugar una mica amb aquesta distància per posar nom al grup. Ara, de seguida, escoltem com
es explica. Sempre hem buscat un nom que es pugui llegir en tots els idiomes del món, no? O sigui, no volíem un nom... no volíem estar limitats per un nom que en català significa una cosa... Llavors, si el projecte es presenta a Nova York, per exemple, doncs que allà diguin, i això què és, no? Volíem un nom que fos, pues, que funcionés en els dos sentits i a més, que expliqués algun concepte, no? O sigui, no és simplement les dues inicials i s'ha acabat, sinó que també volíem expressar la idea aquesta de passar-nos les cançons d'una banda a l'altra amb horaris totalment descompaginats, no? Aquí quan és de dia i es pot jo puc treballar, doncs potser l'altra persona està dormint i fins que ell no pugui fer una cosa jo estaré dormint, i aquest decalatge de temps, no? És el que volem reflexar amb això de AM, fent referència a la franja horària, no?
I pel que fa a la temàtica, Roger, les seves cançons han intentat esquivar fins ara una mica la temàtica de l'amor, però ara sembla que volen parlar una mica, no?
Sí, la seva temàtica són, ja ens ho va explicar, són vivències personals, ara ho escoltarem, i està contada d'una forma una mica especial, amb una mica d'imaginació. També pot ser gràcies a les seves influències i als grups catalans que els agraden, com Manel, els Amics de les Arts, etc.
Parlen de... Les nostres cançons parlen de... segurament d'anècdotes nostres, en comptes de narrar-les des d'un punt de vista... des del nostre punt de vista propi, no? De dir, mira, tal dia vaig anar a aquest lloc i em va passar aquesta situació, no? Doncs, per tal de fer una mica més amè, doncs vam crear una sèrie de personatges més potser de, jo què sé, la Femme Fatale, no? Un detectiu, uns personatges més del Far West, del cinema francès, vam agafar una mica caràcters de personatges d'arreu del món, i històrics més aviat, que sempre hem vist a les pel·lícules antigues, i aquests personatges eren els encarregats de viure les històries que en realitat són nostres, però que les hem explicat a través d'ells, no?
I ara la pregunta que ens sorgeix és si és fàcil mantenir una relació musical a la distància. Això és el que ens diuen.
El que fem, bàsicament, és... L'Alejandro escriu unes quantes lletres que m'ensenya a mi via internet, ja sigui Skype, bueno, email, el que sigui. Jo la superviso una mica, faig les meves propostes, dic, mira, doncs jo també m'agradaria afegir això... i ens anem passant les cançons d'una banda a l'altra, les anem complementant, i jo penso una mica les músiques, que després ell també supervisa i dona la seva opinió, i una mica entre tots dos ho anem consolidant, però realment no és fins a l'estiu, quan ell ve aquí normalment, que ens trobem, no? Agafem les guitarres, ens tanquem un temps i mirem una mica el que tenim i a veure com li donem forma. Però és un procés que fins que no realment físicament estem els dos en el mateix espai no pren gaire forma, no? O sigui, és en aquell moment on nosaltres a última hora i a correcuita diem, bueno, això queda així i no hi ha gaire temps per tirar-ho endavant.
Doncs bé, avui anem aquí a l'Enrenou. Com sempre, també tindrem la pregunta sorpresa, que és una cosa que teníem la temporada passada i que no l'hem volgut perdre, Roger, d'aquesta temporada. Hi haurà preguntes, suposo, que molt sorprenents.
Sí, de fet, aquesta primera ens l'envia l'últim de la temporada passada, que va ser Oriol Barri, i ara ens la respon el primer d'aquesta.
De moment, escolta'm la pregunta.
Si sou un grup, alguna vegada us ha molat la nòvia d'un dels components del grup?
Què dirà Emma?
És curiós perquè són dos. Vull dir, si li agrada la nòvia d'un altre, és de l'altre, bàsicament.
Sí, només són dos, quedarà claríssim de qui és. A veure què ens diu.
Afortunadament, no. No, esperem que no. Esperem que no.
Resposta contundent en aquesta pregunta sorpresa avui aquí a l'Enrenou. Nosaltres també volem anunciar-vos, que ens fa moltíssima il·lusió, un festival que organitzarem, que des d'aquí us animem a anar-hi, que serà a la Sala Alfa de Barcelona, Festival Enrenou, on intentarem doncs, fer en un concert cada mes, doncs, en una nit cada mes, tenir dos grups de l'Enrenou, i els primers, déu-n'hi-do quins seran, Roger?
Sí, els primers seran dos grups que van marcar molt a la temporada anterior, que són Oriol Barri i Messia Cactus. Tots recordem a Messia Cactus. Oriol Barri, de fet, l'acabem d'escoltar. Un cantautor i un cabaret pop elèctric que segur que fan una nit explosiva.
Doncs sí, apunteu-ho a l'agenda el dia 15 de novembre, 9:45 de la nit, a la Sala Alfa de Gràcia, i us ho anirem recordant. Anem a repassar alguna notícia de la música en català.
Tot musicat.
Bé, doncs us volem parlar d'un grup que acaba de començar, que és Maïma. de Pau, Maima, un grup que està format doncs, per alguns membres de la formació d'Abril, que fa poc es van tenir aquí al programa. Doncs són tres membres que s'han decidit doncs, a embarcar-se en aquest projecte una mica diferent respecte a Abril.
Absolutament diferent. De fet, si algú recorda l'entrevista que vam fer amb Abril fa dues setmanes, tot just, les cançons que vam posar, i escolta això, sembla increïble que sí, que siguin els mateixos membres, perquè realment és una proposta molt més rockera, una proposta molt canviada a la música d'Abril, que potser entraria dintre d'aquesta música més pop adolescent que comentàvem abans de Teràpia de Xoc, encara que ells no els agradi, encara que ells se'n vulguin distanciar. Però vaja, el fet és que la música és absolutament diferent i jo he de dir que m'ha sorprès cap a positiu, sobretot aquesta cançó, que és el primer single que han presentat. Crec que és una molt bona cançó.
Jo crec que també donaran molt que parlar, Roger.
Doncs sí, de fet, bàsicament tenen un EP que són de tres cançons. Crec que són tres cançons, si m'equivoco, sí. Me'l corregiu. I, de fet, divendres passat van treure una versió d'una quarta, una versió d'Icona Pop, aquest tema que està sonant, porta sonant tot l'estiu de I Don't Care, I Love It, que tots ho recordarem també per versions d'altres idiomes.
Doncs bé, és Maima, que de seguida, que de ben segur volia dir, en parlarem aquí al Top Musicat durant les properes setmanes. Nosaltres ara anem a la llista.
La llista, en el número 5...
Doncs bé, Quan tothom dorm, de Joan Dausà, doncs estrena aquesta primera llista de la temporada en el cinquè lloc, és aquesta cançó de Joan Dausà que
ha fet per la pel·lícula de Barcelona Nit d'Estiu, és la, podríem dir, la cançó principal de la banda sonora i una cançó que ha agradat molt al públic.
En el número 4...
Doncs bé, tornem a repetir el Joan Dausà, en aquest cas per Jo Mai Mai. Aquesta cançó no és per la pel·lícula Barcelona Nit d'Estiu, però déu-n'hi-do l'èxit que té aquesta cançó, que es cola en la quarta posició, Roger.
Doncs sí, es nota que potser estem arribant al final de gira de Joan Dausà, potser no, de fet sí, al Palau de la Música, i es nota en l'ambient.
Anem a l'equador de la llista.
En el número 3...
Aquí tenim la Bet, abans també escoltàvem aquesta cançó quan fèiem l'entrevista, ara i aquí, en la tercera posició.
Sí. Aquesta cançó que dona la benvinguda al seu disc, aquest últim disc en català, Família, que realment està donant molt de què parlar.
I ara anem a saber qui és el número 2, el que es queda a les portes de ser la millor cançó de la setmana.
En el número 2... Des del fons de...
Pau, els Pets, amb Bombolles, la segona.
Bombolles, ho dèiem la setmana passada, que els Pets ha fet un canvi molt important amb aquest nou treball, sobretot a nivell de músiques, a nivell de cançons, i és bo pel grup que estiguin aquí, és bo que veure que, precisament ara que han acabat de començar la gira de presentació, a la gent li agrada aquesta cançó, aquest primer single, i que la votaran en segona posició de la llista.
Hi ha molta atenció perquè arriba el moment de la veritat.
En el número 1, la millor cançó de la setmana és...
Doncs és I Beg Your Pardon, aquesta cançó que Blaumut, ja us ho dèiem, la setmana passada ha fet amb motiu de l'Anna Espriu, doncs precisament musicant un poema d'aquest poeta.
Sí, la veritat és que ja ho vam comentar la setmana passada, és la cançó que potser ha marcat més d'aquestes versions dels poemes d'Espriu.
D'Espriu.
No?
Doncs bé, Blaumut, que aconsegueix ser la millor cançó de la setmana, Pau, però la gent pot votar
des d'ara mateix. Ho expliquem molt ràpid, només entrar a webtotmusicat.cat, allà trobarà la llista, pot votar la cançó que més li agradi i ens pot proposar la cançó que vulgui a través de Twitter amb l'etiqueta llista Tot Musicat.
Doncs bé, recordeu que entreu a totmusicat.cat i podreu votar i informar-vos de tota l'actualitat de la música en català. Salutacions des del control de so de Toni Huguet i de qui us hem parlat, Roger Aran, Pau Planes i un servidor, David Bueno, que passeu una molt bona setmana i, sobretot, molta música. Problemes cada volta més
Tot musicat. Si et preocupen o ocupen els temes d'educació i parella, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut FERT i la Fundació Maria Teresa Rodó, dirigit i presentat per Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 3 de la tarda i repetició els dimecres a la mitjanit. Paraules d'Amor, aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Ja torna l'Animalada.
El Saló Solidari pioner amb els animals abandonats.
Adopta el teu animaló que serà un mes de la família.
Del 25 al 27 al Sant Jordi Club, annex al Palau Sant Jordi.
Activitats per grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes, informació al 902 19 76 00 i cercadors.
Perquè a l'Animalada s'hi torna més d'una vegada. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
És millor encendre la llum que maleir la foscor.
Proverbi àrab.